punts, un per sobre del descens. I encara pel que fa al futbol, ahir es va confirmar que l'Atlètic de Madrid-Barça de la Lliga Femenina es jugarà al Metropolitano. Serà el diumenge 27 de novembre a 4:45. A tot això, a Itàlia, aquest cap de setmana es va viure un episodi gairebé insòlid. Els aficionats de la grada més radical de l'Inter de Milà van desallotjar-la arran de la mort d'un dels seus líders que, a la vegada, era un exconvicte vinculat a la màfia. El desallotjament es va produir a la mitja part de l'Inter Sampdoria, quan una desena de radicals de la Curva Norte van fer fora empentes els milers de persones que ocupaven la grada. Consideraven que arran de la mort de Vittorio Boiocchi no hi havia res a celebrar, tret del dol per l'assassinat de trets del seu capitost. En handbol, el Freaking Granollers debuta a casa a la Lliga Europea a 6:45 de la tarda. Els vallesans, que van guanyar la primera jornada, reben l'Sporting de Portugal. I acabem amb tennis perquè Albert Ramos debuta contra Pablo Carreño aquest migdia al torneig de París-Bercy. Roberto Bautista jugarà davant Tommy Paul. El guanyador d'aquest partit serà el rival de Rafa Nadal.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Cop d'ull ara al trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
I segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora, tranquil·litat absoluta a les carreteres, no hi ha cap incidència destacable a les principals vies del país. Això sí, si heu de circular per l'A2, atents, perquè hi ha boira que afecta un tram de 60 quilòmetres entre Veciana i Lleida.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I acabem els apunts aquí al Món RAC1 avui parlant de Tots Sants. No. Maria, encara no toca. Acabem de saber que avui, 1 de novembre, aquest All I Want For Christmas ja ha tornat al top 100 de les cançons més escoltades a l'iTunes dels Estats Units. Potser, és a dir, una mica d'hora. Aquí encara anem gairebé en màniga curta i ja tenim la Maria Carey al top 100 de les cançons més escoltades a l'iTunes. Sigui com sigui, avui és Tots Sants. I coincidint amb la data, un estudi diu que un de cada 5 catalans voldria ser immortal al metavers o criogenitzar-se en cas que morís. És a dir, el que s'entén com fer un Walt Disney. La investigació forma part del baròmetre funerari que publica cada any l'empresa Funos sobre la mort i el procés posterior. A més, segons les conclusions que se'n extreuen, un 14% voldria reviure transformat en un robot humanoide. Això sí, l'opció que continua imposant-se és la de donar el cos a la ciència, que és l'opció triada per una tercera part dels catalans. Metavers, criogenitzar-se, robots humanoides. Nosaltres continuarem menjant castanyes i panellets.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Les 9 i 4 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
No, que tothom té un càrrec, jo sóc un indocumentat que...
Sóc un llapoll.
No, un llapoll. Escolta una cosa, que All I Want For Christmas Is You, si estigui en lloc 17, Spotify has dit, eh?
Sí. sí, de la llista iTunes.
De la llista iTunes. Tu creus que és Jordi Basté que se'l va posant en bucle? O...
És probable. Jo crec que quan acaba Nadal... És una cosa que és veritat és que ja fa setmanes que pregunta quan hem de començar a tirar la primera Nadal.
Sí, per favor.
Però escolta, però la Maria Carey sortia la setmana passada cantant, hi havia un vídeo que corria per Twitter que començava a cantar All I Want for Christmas and You, i apareixia el Freddy Krueger i l'agafava i li deia encara no, diu ara és el Halloween, i ella cridava com una bèstia.
Però això té una resposta tècnica pels nord-americans, perdoneu, eh? No, no, quan s'ha de tirar la primera Nadala per als Yankees és després de que hagi passat el Dia d'Acció de Gràcies, ara... Ara ells van a tot això que fan, sortirà el Biden, si el troba, perquè pobre home té problemes i té que matar un gall d'indi.
No, l'indulta.
Ah, l'indulta, no?
No és el mateix. No,
te l'imagines?
Pot ser que ell tingui dificultats en recordar-se.
Fins que no passa Acció de Gràcies, no comença per ells el Nadal.
No ho sé. Quin dia és Acció de Gràcies? Que
crec que el darrer dijous de novembre.
Podria ser.
Una cosa així, perquè el penses celebrar, anaves en el Mayflower, vas
no,
arribar...
No, no, sempre em pregunto quan és Thanksgiving, això que surt a totes les pel·lícules i que no...
Que mai s'aclareix, no?
Que mai s'aclareix, no?
En fi, Lola García, bon dia.
Hola, bon dia.
Anton Losada, molt bon dia, també.
Bons dies.
Escoltant Maria Carey, tu o no?
No, yo, no, nosotros, nuestro referente navideño es el alcalde de Vigo.
Claro. Sí. ¿Cuándo abre las luces?
Pues creo que ahora ya.
Pero tiene problemas, ¿no? Ahora con el recibo de la luz, ¿qué ha hecho este hombre? Con
no, él? No, según él, como es todo luces LED, ahorramos dinero incluso.
Un millón de LEDs.
Pero creo que es ahora ya. Bueno, creo que es...
Eso era un
el que ha de hacer la gente es conectarse.
Creo que... hombre, no tengo la... Lo puedo mirar, pero creo que era pasar difuntos y encender la luz.
¿Pero tú es algo que recomiendas o acaba siendo un poco cargante? A ver.
¿El qué?
Lo de ir a ver esto de Vigo.
Es un horror. Es un horror porque, bueno, las luces hay de todo. O sea, si te gusta el espectáculo lumínico, pues hay... Pues te puede resultar más o menos interesante, ¿no? Hay cosas que son más que luces de Navidad, parecen pesadillas. Mm. Pero lo peor es lo de los villancicos a toda pastilla. Desde las 8 de la mañana hasta las, creo que las 11 de la noche, en algunas de las calles de Vigo, ¿no?
Contaminación. Y a repertorio.
Me recuerda cuando era pequeño. Cuando yo era pequeño íbamos de show a Lugo a escoger los regalos de Reyes. Nadie quería pasar por delante de la Diputación porque tenían villancicos a toda pastilla. Unos altavoces que no, como aquellos megáfonos de las manifestaciones, ¿os acordáis? Los que se llevan a las manifestaciones. Esos altavoces enormes que se ponían antes en los edificios públicos y retumbaba toda la calle, era acababa de la ande hasta las narices, ¿no?
Sí, aquí li suman la contaminació lumínica, la contaminació acústica, per cert, no, i que ens ho diguin d'altres,
i la contaminació estètica.
És una
contaminació per la qual hauríem de començar a posar
per tothom del país. No sé, que podria estar bé que ens diguessin si han començat a posar els llums al carrer, aquí a Barcelona, ja fa uns dies que sí, que ja van començar-los a instal·lar.
A casa meva n'han posat un.
A Matalera. Casa meva,
vull dir, al carrer de casa meva n'hi ha un.
Per què?
Cada any en posen un.
I es planten en això.
Un.
Però quina tristor, no?
Molt.
Quin motiu té?
Jo crec que no n'haurien de posar, però tinc un veí que és florista, que deu ser lobby.
Clar, ho paguen.
I posen, però hi ha un.
Quina mena de llum és? Què és? Quina forma fa?
Un estel, suposo.
Un estel, unes bombetes que fan una forma d'estel, és un llum.
Testimonial.
Atención, compañeros, puedo confirmaros que se encienden las luces de Vigo el 19 de noviembre.
Uy, el día del meu aniversari.
Mira, seguro que Abel lo tuvo en cuenta.
Claro.
Segur. Abans era el Corte Inglés el que et deia quan...
No, pues ahora es Abel Caballero.
Quan canviàvem d'estació, ara ja.
Ahora es Abel Caballero.
Mira, és que... Tinc poques ganes de parlar i de dir de coses... De parlar en tinc moltes ganes, però de coses... Ostres, clar, vull dir, quan ara llegia aquesta notícia que hem explicat a l'apunt final relacionada amb això de Tots Sants, aquestes enquestes que fan, que diuen que un de cada cinc catalans voldria ser immortal al metavers o criogenitzar-se. Mm. Qual cosa em sembla interessant, perquè tenim... Cada vegada tenim una relació, gairebé diria, més frívola amb la mort, no? Vull dir, cada cop és tot més... La castanyada, el Halloween, tot ha perdut absolutament el seu significat. I m'ha semblat interessant que la gent ja pensi que voldria ser immortal al metavers, que no sé com es fa. No sé si...
No existeix el metavers.
Bueno,
No és molt curiós, perquè m'ha de ser també un mal català, perquè jo cada vegada tinc més ganes de ser mortal. Bueno, i això se m'està fent ja una mica llarg, eh? Mira que encara estic en edat de mereixer, però...
Però
la vida...
Un de cada cinc.
La vida és meravellosa perquè s'acaba. És a dir, les coses, si no s'acaben, com les pel·lícules, com les sinfonies, no es poden disfrutar. I aquesta pretensió de que les coses s'allarguin...
Però això no m'agraden les sèries.
És molt infantil. Però la discussió sobre la tradició és interessant. És a dir, aquesta... Que un dels fonaments o que un dels arguments... A mi, la discussió entre... Em deu passar com tu, que entre Halloween i Castanyada em fa una mica mandra, perquè al final tradició ho és tot. És a dir, tot el que es repeteix i arriba a formar part de la manera en la qual nosaltres ens relacionem és tradició. Però sí que és cert que alguns dels arguments per defensar el Halloween com a més divertit que una cosa austera, catalana, fins i tot una mica queca, com els panellets, les castanyades i això de pensar en els morts, indica que ens fa mandra. I les tradicions no han de ser divertides. Això és una cosa molt important de recordar-ho. Les tradicions han de ser tradicions, és a dir, han de ser coses que ens relliguin amb el nostre passat. I els morts formen part del nostre passat. I jo crec que és interessant pensar en la gent
que... El problema per molta gent és que segurament no saben per què celebrem la castanyada, però tampoc per què se celebra el Halloween. És a dir, ara que dius això de les tradicions i som per mantenir les tradicions, bàsicament jo crec que sobretot... Ja fa temps, però segurament correm amb una tendència estètica, no? És a dir, o de divertiment, o d'entreteniment, o d'allò que impacta més, i és per això que hi ha moltíssima gent. Jo, si avui preguntéssim a molts dels que ahir van anar per algunes cases, que es veu que ho fan, és a dir, a mi no m'ha passat mai, però es veu que ja pica a casa i et diuen allò, el trato truco...
Ho fan.
Sí, el Pere Solàs, Jim Ferrer, veia que feia un tuit avui que deia això, que li havien vingut a casa i li havien dit trato truco. Doncs, si preguntéssim a aquests nens, aquesta canalla, o fins i tot els seus pares, que segurament són els que els han fet fer això, i per què es fa això del Halloween, potser tampoc no ho sabríem, però la castanyada segurament tampoc. Ara, jo difereixo amb el Bernat, jo no ho veig queco, sobretot perquè jo dic que
molta gent ho veu. Jo
veig molt, com que sóc llaminer de mena, els panellets que no faltin, tot i que hagis de demanar una hipoteca per comprar-ne alguns, i les castanyes, bé, és una tradició que també té el seu lligam.
Molt gallega. Jo que, a diferència del Bernat, no tinc cap ganes de morir-me, ja us ho dic ara, i estic molt a favor de lo que deia a l'enyorat Eduard Ponset, que deia allò de que el fet de que s'hagi mort tothom no demostra que jo també m'hagi de morir, encara que finalment pobre va morir.
Va passar.
Recomanaré avui tres pel·lícules que tenen que veure amb els morts. Una per saber de la costum aquesta del Halloween d'on te ve, que és una pel·li que es diu Sleepy Hollow, que està bastant bé, i que explica la tradició. L'altra, sobre morts, és una pel·lícula del Michael Caine, boníssima, que us la recomano molt, que es diu Last Orders. No us faig l'espoiler, però són quatre senyors jubilats que queden cada dia amb un pub, es mora un dels quatre, l'incineren i decideixen portar la urna funerària a Brighton, on anaven de farra de joves, i poc a mi els hi passen un conjunt de coses com molt abracadabrans i molt divertides. I una altra més transcendent, amb la línia de lo que deia el Bernat.
El setè segell.
No, una que es diu de l'Andy García, Coses que hacer en Denver cuando estés muerto, que eren un conjunt de gent que abans de morir es dedicaven a gravar vídeos en un estudi, com explicant coses a gent que els haguessin hagut de dir en vida, o per acabar-la de cagar del tot, o per intentar-ho arreglar. Perquè, clar, la reacció de la persona que veu el vídeo un cop tu ja no estàs entre els vius, pues no
és més de cagar-la no que no d'arreglar-ho. No?
I tot el que passa a partir de que aquesta gent fa aquests vídeos, i el que succeeix a continuació, que gairebé mai, és la intenció que tenia el tio que en vida havia fet el vídeo.
De tota manera, la immortalitat...
La secció de cine vintage, sí. Bona
vegada, eh? Però... Boomer, una mica boomer.
Però no t'agrada?
Però fixa't que hem acabat parlant de la mort, hem acabat parlant de la immortalitat, que la immortalitat és molt avorrida. És a dir, això t'ho diuen,
diuen
totes les pel·lícules de vampirs.
T'ho diuen tots els que s'han mort.
Totes les pel·lícules de vampirs. Que la immortalitat és molt avorrida. És a dir, perquè, clar, és que ni dors, ni...
No, i perdona,
Joan, és molt avorrida. Si protagonitzes les coses aquestes que diu el Fernández Díaz que passen el dia 31...
Clar, però es veu que...
La immortalitat impossibilita l'enyor, que és fonamental.
Clar, però un segle rere l'altre, saps? És a dir, tard o d'hora ho acabes fent tot. És a dir, et venen d'això.
Ara, una de les coses que a mi m'ha cridat més l'atenció de l'argumentari entre el Halloween i la castanyada, que és una cosa que crec que defineix molt el nostre present, és la justificació de la tradició amb els nens. És a dir, hi ha molta gent que ha dit, escolta, què agradarà més als nens? Disfressar-se, caminar pels carrers, picar els timbres, dient la frase famosa,
com a ET,
o recordar els morts, menjar castanyes, posar-se més o menys així de dol. Escolta, les tradicions en una societat civilitzada mai l'han de decidir els nens. No perquè els nens siguin imbècils, al contrari, jo cada vegada penso que són més intel·ligents que els adults, però la tradició té una certa forma d'imposició. És a dir, per un habitant de Palamós és normal tenir una certa relació amb coses com les gambes i la tramuntana, o per un habitant de Valls amb els castells. Mm. Perquè hi ha coses que et venen. Després, evidentment, només faltaria. Els estereotips estan per trencar-los. És a dir, tots hem de racionalitzar allò que rebem. Però hi ha un cert període de la tradició que en som víctimes, per dir-ho així. Nosaltres som víctimes d'una cosa espantosa, que és ser català. Que és un invent espantós, nefast. És a dir, aquest país és espectacularment costós de portar, és una motxilla, però bueno, al final tu acabes estimant, perquè tampoc et queda més remei.
De totes formes, no en totes partes... No en todas partes es una tradición importada. Aquí en Galicia es una tradición recuperada. Aquí ya había... Y es celta, se llama la Festa do Samaín. Era la fiesta que además se celebraba así, con disfraces de todo tipo, y era el previo a comenzar lo que vosotros llamáis castañada, nosotros le llamamos magosto, que es lo de juntarse con la familia, asar castañas y también a recordar a la gente que se ha ido, ¿no? Esa fue una tradición, una fiesta que durante el franquismo se persiguió, igual que el entroido, el carnaval, y que ahora afortunadamente se ha ido recuperando, y que es bastante anterior al Halloween, bastante anterior al Halloween. Después tengo una noticia para los catalanes que quieren ser inmortales en el metaverso, que no tienen piernas los personajes del metaverso.
Bueno, no sé si habéis... ¿Piernas o todo lo que va por ahí?
El diseño gráfico de... ¿Sabéis que lo presentó Zuckerberg? Hizo una presentación desde el metaverso. Bueno, las piernas están pintadas, porque la tecnología no le permite a los avatares... tener piernas. Hace una semana sacó un comunicado Meta prometiéndole a la gente que en 3 semanas tendrían piernas en el metaverso.
Tot arriba.
I després una altra cosa. Després una altra cosa. Els panellets, que també són de Sicília. Les pinyoli, allà,
diu, jo pensava que eren pinyoli. Els cannoli amb els que mort.
No, pinyoli, són igual a Itàlia, els trobes tot l'any. És que tot està barrejat.
És que clar, però al final tot està barrejat i la tradició és la mateixa tot arreu. I un lloc se celebra d'una manera, un altre d'una altra, i quan ens barregem tots ho acabem barrejant tot.
I també van lligades a les èpoques de l'any històriques, això de la tradició que dèiem.
I el que explica l'Anton, si no m'equivoco, Anton, també los celtas lo que celebraven, i celebren encara, i suposo que la castanyada també deu estar-hi vinculat, perquè no soc
epidemiòleg
ni folclorista, però està relacionat amb el final de l'època de les collites.
Claro, totalmente. Es que el Samaín celebraba eso. Era el final de la...
El solsticio.
Y la llegada... Y el solsticio y la llegada del invierno. Y se celebraba, pues, con muchas fiestas. La gente se juntaba para compartir los sobrantes de las cosechas, para intercambiar parte de las cosechas, y pues se continuava con el magosto.
És que això lliga, és a dir, que tot té un sentit, és a dir, el que dèiem al principi, no sabem ara per què fem castanyada, no sabem per què fem Halloween, però tot té el teu sentit, és a dir, aquesta tradició té a veure amb les èpoques de l'any, té a veure amb el clima, que és una cosa que també ens desubica ara, aquestes tradicions. És a dir, jo de petitet, per exemple, de castanyes i moniatos n'anava servit perquè la meva àvia tenia una castanyera. Llavors era molt mític perquè, evidentment, per exemple, la tenia a Gran Via amb Rocafort, era un moment mític perquè, a més, tal dia com ahir, nit, feia una volta a tota l'illa. La cua de persones que arribava a haver-hi.
A Gran Via n'hi ha moltes.
I per què servia? Per què servia això? Perquè els canutos aquests que feien, els cucurutxos aquests de les paperines, ja fos mitja dotzena o una dotzena, que amb això amb el temps també va començar a pujar de preu i la gent també s'ho mirava, però et servia per escalfar-te les mans. És a dir, la gent estava a la cua amb els anoracs, estava a la cua i portava guants, i si no, doncs agafava la paperina i tenia les seves castanyes i els seus moniatos. Aleshores, tot allò també tenia a veure amb les collites, evidentment, amb productes d'aquella època, de la temporada, i també amb el clima. És a dir, però clar, és que ara estem... Bueno, ja ho hem dit moltes vegades, això, però estem en màniga curta a aquestes èpoques de l'any, i segurament per molta gent també això de les castanyes tampoc no acaba de veure. Tampoc acaba de veure la gent que està disfressada, però aquest és un problema meu, un trauma meu amb la gent disfressada en general, que em genera molta vergonya aliena, més en aquest país,
París, quan hi ha gent que va vestida i disfressada com si fos el Carnaval de Brasil a unes èpoques de l'any, que fa una rasca impossible i que fa que es posi a sobre l'anorac, i llavors, allò és un Toni, escàndol kitsch, sí, pitjor que les llums LED de...
I hi ha gent que... Sobretot quan vas al supermercat i, els caixers estan disfressats. Jo em quedo, no, em quedo una mica així. Diu, fan perquè volen o fan perquè...
Estic amb tu, Lola, sap molt
de dir això. No volen, no.
Però el que deia el Toni és important. Tenim tradicions perquè reflexionem sobre el pas del temps i per això les tradicions ens porta a la mort. És a dir, la festivitat de Tots Sants, que té molts equivalents al món, és la necessitat que ens autoimposem de parlar amb la gent que no està, que és, a més, un costum que tenim molts. És a dir, tu moltes vegades penses que fas una cosa i penses, hòstia, què fotria l'avi? Sí. Què fotria l'avi? Mm-hmm. Què em diria ara, no? I parlar amb la gent que no hi és, més enllà d'un tema de superstició, és un tema de civilització, perquè et permet transcendir d'una forma que mai no pot transcendir el metavers. Perquè tot això que ens semblen ara invents immutables, com Twitter ens semblava immutable i ja la cosa va caient, Instagram ara ens sembla la realitat, diguéssim, el receptacle cultural més sòlid d'Occident, acabarà caient, sobretot perquè, a més, ara ho estem veient amb el tema de l'Elon Musk, són invents d'empresaris, que el dia que no els hi vagi bé canviaran de pantalla, literalment. Mira, l'Elon Musk ja està buscant una nau especial per cardar el camp de la Terra.
Perdona, o el que deien ahir que va fer Instagram a molta gent, és a dir, ho havia a primera hora, és a dir, al final, molts influencers o empreses tenen els seus comptes a Instagram i fan negoci amb això, etc. Tenim present que està, tenen el cul llogat, és a dir, perquè al final hi ha una empresa que un dia canvia les normes d'ús, com li rota directament, o tanca el compte, o ara com el senyor Elon Musk et diu que et cobrarà 20 euros pel compte verificat, que a mi, mira, 20 euros al mes.
D'aquí qui el té verificat?
Jo el tinc verificat i quan he sentit això jo he dit, jo ni 20 euros l'any pagaria. És a dir, per
bueno,
tant...
Tiene razón Stephen. Stephen King ya ha dicho que si lo hace se va de la red y ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Es que Twitter debería pagarle a él por estar en Twitter. Sí, sí. Y es verdad. Sí, sí, Twitter sí. Debería pagarle a Stephen King, no cobrarle 20 dòlars.
Entenc que ens donarà l'opció de treure-ho, no? És a dir, bàsicament, o ho vols pagar o t'ho trec i ja està. Llavors seguirem allà pues, com la resta mai millor dit de mortals.
Però també és interessant que facin pagar alguna... cosa que ens entreté durant moltes hores al dia. És a dir,
a mi cada
si
vegada
fixes,
menys, saps?
Sí, però només les... És a dir, ja, però, la política però, catalana sense Twitter, per contenido. Desgràcia...
Tu aportes contenido a eso.
Per
a nosotros... O sea, Twitter funciona gracias a nosotros. ¿Qué aporta Twitter? El soporte. No aporta nada más.
Bueno, pero el soporte es muy importante.
Ya, pero el más importante es el contenido. El soporte sin contenido no sirve para nada. Sí, sí. En cambio, ¿serán? Yo mi contenido me lo puedo llevar a Instagram, me lo puedo llevar a TikTok, me lo puedo llevar...
Discrepo de todos.
Perdona,
vosotros.
Es que te lo llevas y además muy bien porque eres un gran instagramero. Haces unos vídeos muy divertidos.
¿Son hecho? ¿Qué me dices?
¿Son hecho? Me encanta. Es que muy fan. Muy fan de tus vídeos. Ya, oye, pero está muy currado.
Vale, pero eso es muy coruñés. Eso, el tonecho y el que me dices es muy coruñés todo. ¿Qué me dices?
Pero hay un trabajo de cámara importante. ¿Eh?
No, ninguno. No. Cambiar el teléfono de mano.
Bueno.
De todas formas, ha dicho John que no está de acuerdo. No, y no, como diría tonecho, ¿qué me dices, John?
¿Has visto? No, bueno, claro, es que era de preveure.
¿Qué me dices?
Para ver, anem a veure.
Qué sorpresa.
¿Con qué no estás de acuerdo? Re.
A ver, hombre.
Vale, no, yo en general estic d'acord amb bastantes coses. Abans volia parlar de la tecnologia i el record dels difunts, però com que ja us heu anat a Twitter... Pues ja
no empieces a pastelear.
Ja cada dia m'està passant. El que anava a dir és que jo estic a favor de que si hi ha un senyor que ha comprat una empresa i et vol cobrar 20 euros per verificar el teu perfil, Toni, em sap molt de greu, però t'he de dir que t'hauràs de rascar la butxaca.
No.
En el teu cas, deixa'm explicar-t'ho.
Ell que ho faci, però jo tinc el dret a no pagar-ho. És a dir, em quedo sense verificar.
En concret, tu, Toni Aire, no tens la possibilitat de no fer-li cas a Elon Musk aquest. Perquè, veuràs, tu ets una celebrity.
Ah,
i ets
el
que a dia d'avui se'n diu, en rotllo fifi, una influencer. O un influencer.
Ah, vale.
I a partir d'aquí, per tant, tu necessites posar contingut, necessites dir que ara estàs aquí a Can RAC1, necessites donar la teva opinió, necessites que l'article que la Lola et publica el difonguis a través de les... Bueno, el teu diari, Lola. El difonguis a través de les xarxes i... El fet de que el teu perfil estigui verificat et dona un plus de credibilitat.
Ah,
i
sí?
Tu és la teva feina, vius d'això. I per tant, si perds aquesta verificació, aquests 20 euros et costaran més.
Jo no estoy verificado. No,
que lo sepas, lo que he dicho con el nombre Tony Aira, puedo ponerle Antonio.
Sí, pero te garantizo que mi cuenta de Twitter, sin verificar, funciona perfectamente. Todo el mundo sabe que soy yo y mis 300 y pico mil seguidores saben a qué estás
siguiendo. Deixem que li contesti una cosa, al Joan. Jo fins i tot et diria que això va amb l'ús, i és evident que és el tema de l'algoritme i com alimentes a aquesta maquinària, que si li dones polèmica, si li dones moviment, al final, si t'hi estàs hores, t'ho acaba retornant. Si no li dones hores, no t'ho acaba retornant. Jo, des de que em van verificar, que va coincidir més o menys amb el temps amb què vaig començar... Va coincidir amb un temps en què jo començava a deixar de conversar en aquesta xarxa, és a dir, de mantenir polèmiques durant hores amb gent, de contestar tot,
però
és a dir, més que
grans,
no, bueno, jo he fotut un baixó en tremendo, això és veritat, sí, d'un temps ja cap aquí, però amb el tema de la xarxa segur, però jo no, pel que deia el Joan, jo al revés, és a dir, jo des que tinc el compte verificat segurament no he notat cap canvi a millor.
Està allà,
el tens allà, és una part estètica que fa gràcia, a tu com a mínim te'l donen més o menys ràpid comparat amb Instagram, que triguen un ou en donar-te'l, o no te'l donen directament si no ho volen, i no t'expliquen ni el per què, però jo no he notat especialment un abans i un després, per tant, jo, sincerament, si aquest senyor em vol cobrar 20 euros al mes, jo li diré on està l'opció de dir treure la cosa aquesta.
No. Que esperes sentar-la.
Exacte.
Si et cobren, t'hauran de donar també algunes garanties de que aquell entorn compleix algunes normes. O sigui, ara mateix també hi ha la censura que vol Twitter o la que no vol. En fi, en un club en el qual tu estàs pagant, suposo que tens un retorn, no només posar el teu contingut i ja està. O sigui, hi haurà d'haver algunes normes que tu tinguis clares, perquè ara mateix no sabem si l'Elon Musk deixarà posar els tuits del Trump o no, o els...
Esperem que sí.
En fi, has de saber, no?, quina política practica aquell club. Si no, crec que en aquest moment és un... I després hi ha una altra cosa. A mi em resultarà molt interessant veure si la gent paga per això, perquè un dels problemes que hi ha és que els mitjans de comunicació tenim problemes perquè la gent pagui, com que hem donat tots els continguts gratis durant molts anys. Ara resulta, perquè hi havia un suport de paper que podia pagar-ho, ara resulta que la gent no vol pagar, no? I si paguen això, i, home, serà molt curiós de veure, no? Perquè és que al final, la gent prefereix tota aquesta informació sense cap... control abans que la informació ben feta.
Per la música paguem, per exemple. És a dir,
paguem per moltes coses, paguem per tot. Sí. Toni, paguem per tot, però és curiós que una informació que no té cap control i que difon mentides o pot difondre mentides sense cap problema...
És que no està feta per el difon de veritats, eh? Això és molt important, és a dir, una de les coses que moltes vegades parlem de Twitter en aquesta tertúlia quan parlem de política, perquè la política catalana ja és pràcticament com Twitter, la qual cosa diu poc de la política catalana, no? Twitter mai es va vendre com un element per descobrir la veritat. És a dir, a mi em fa molta gràcia quan la gent diu no, és que Instagram, les imatges, no som nosaltres. Quan ens fem una foto d'Instagram no som nosaltres. És que no va néixer Instagram per ser un mirall. Twitter no va néixer amb l'esperit d'una facultat de filosofia. Twitter és sobretot una eina d'entreteniment. I a mi sí que em sembla just que totes les empreses que ens han donat entreteniment durant molts anys, perquè hi hem dedicat moltíssimes hores, tot i que...
Han guanyat molts diners,
Sí, però nosaltres no directament no els hem pagat res.
Bueno, però ho cobren d'una altra manera, bueno, però hem guanyat molts diners, igualment. Res és gratis,
Sí, però jo estic molt a favor que la gent que té èxit guanyi diners.
Amb el nostre temps.
Estem a favor?
Però els hem donat temps
i ens han donat molt d'entreteniment.
Però el Bernat ha dit una paraula clau, que és entreteniment. És a dir, i que no busquis en aquestes xarxes el que no són. Mira, s'ha creat...
Sí, però tots sabem que això no és així.
Sí, però no, ho dic Lola per una cosa. És a dir, i aquestes xarxes que creen un pseudomón, és a dir, és veritat, és a dir, Instagram, si tots mirem Instagram i ens veiem
ballen més guapos a Instagram i som més alegres i més feliços i tenim més amics, i a Twitter doncs hi ha un punt de crispació que també si surts al carrer o trobes aquella persona al teu davant, doncs segurament no el tindràs. S'ha creat una aplicació, no fa gaires anys, o gaire temps, que és Virreal, per exemple, que és d'un d'uns barcelonins, que jo m'hi vaig fer, precisament, entre altres coses, perquè et deia això, no? Tens 2 minuts per penjar la fotografia, quan l'aplicació et diu que l'has de penjar, després hi ha la trampeta de que si la penges més tard et diu l'ha penjat 4 hores després, però te la deixa penjar igual, i per tant no tens temps per passar filtres ni res. Personalment...
És molt simptomàtic, Toni, que l'hagi fet un català.
No, quasi, bueno,
el català ara lluitarà contra l'estètica d'Instagram. Nosaltres hem de sortir lletjos, ara.
Potser per això em sap greu el que diré ara. Ja hem dit coses de Twitter i d'Instagram, ja ens hi hem posat, però em sap greu això que diré ara, però és que és un avorriment d'aplicació, no es pot aguantar. Estic per deixar-la des de ben bé el segon dia. És a dir, perquè no té cap gràcia especial, no? És a dir, bàsicament el que has de fer... Jo m'he cansat de veure, perquè a més les nostres vides són com són, m'he cansat de veure el mateix sofà de la gent a la mateixa taula del despatx, perquè al final, aquelles hores, és a dir, que es mira que hem de canviar, però la major part del temps som on som. És a dir, no estem de farra tot el dia, com sembla que estem a Instagram. És cierto
que les redes sociales, Twitter i Facebook, nacieron para el entretenimiento, pero lo cierto es que la gente las usa para informarse.
Yeah. Y les da...
Pero es un hecho de... Y WhatsApp.
Exacto.
Y Facebook.
Sí, sí, todo.
Entonces, es un hecho que la realidad nos da, que es que unos soportes que nacieron para otra cosa, la gente, por las razones que sean, los está utilizando como sustituto de los medios de comunicación, de los medios de información clásicos. Si tú te vas a las encuestas, o sea, los datos son demoledores. La segunda fuente de información principal en este momento de los españoles y las españolas son las redes sociales. Más que la radio y más que la prensa. Y me refiero, y que quede claro, que en la encuesta, por ejemplo, la del CIS, se hace distinguir a la gente entre cosas de los medios de comunicación que ve en Internet y lo que recibe de las redes sociales. Entonces, cuando decimos que se informa a través de las redes sociales, no estamos diciendo, no, es que leen El País o La Vanguardia en Internet. No, no, eso va por otro lado. Es gente que se informa a través de Twitter, de Facebook y de tal. Y primero, lo tratan como si fuera información, que ya es grave, y segundo, le da mucha más veracidad a lo que publica un medio de comunicación, que es una empresa, que tiene unos intereses, que tiene una línea editorial. Se parte de la ficción de que esto, como me lo manda mi cuñado, o como me lo manda mi prima, o como me lo manda alguien que no vive del tal, es mucho más creíble y es la verdad.
La emisora sustituye al canal.
En especial WhatsApp.
Especialmente, y Facebook. Facebook, que por ejemplo, hay países... Yo oí el otro día el programa de Oliver, ¿no? En Tailandia es la principal fuente de información, por ejemplo. Pero no es el único caso. Hay muchísimos países donde Facebook, precisamente porque el acceso a Internet estaba ligado o se conseguía a través de Facebook, se ha convertido en la principal fuente de información. En las elecciones brasileñas, en las anteriores y en esta, WhatsApp y Facebook han jugado un papel fundamental. Y el problema es ese, que es que lo que te llega a través de las redes, no solo que lo utilices como información, que ya es un problema, porque efectivamente no es información, es que es a lo que le das credibilidad, no a lo que lees en El País o escuchas en Rakú o ves en una cadena de televisión. No, eso es lo que te parece creíble. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ahí no hay intereses empresariales, no hay intereses editoriales. Eso es la realidad, digamos, le das el valor de que es la realidad que vienes en adulterar. Y ahí yo estoy con Lola. Oiga, si me va usted a cobrar, tendrá que darme algo a cambio, porque en este momento no me da nada. Lo único que me da es un soporte.
Si t'hi fixes, també ha provocat un canvi en els mitjans de comunicació. Sí. És a dir, Trump, per exemple, i la proliferació de fake news en els mitjans tecnològics dels Estats Units va provocar que durant molt temps el New York Times, que havia tingut una crisi de vendes important, pugés les vendes perquè la gent volia tornar a informar-se d'una manera molt més documentada, etcètera, etcètera. La proliferació de vídeos, d'uns, per dir-ho així, continguts molt més maleables i ràpids als mitjans tecnològics ha fet que al seu torn les pàgines web, els continguts audiovisuals dels diaris, cada vegada siguin més importants. Ara els diaris són televisions.
Jo us vaig a donar una mala notícia per als que no hi heu caigut, que segur que vosaltres hi heu caigut tots, i la gent que ens escolta, que és molt intel·ligent també, a dia d'avui, quan tu contactes amb un mitjà de comunicació per generar una notícia, el mitjà de comunicació no és el teu objectiu. El teu objectiu és que aquest mitjà de comunicació publiqui per després poder agafar aquest titular i aquesta informació i viralitzar-la a través de les xarxes socials, ja sigui a través d'Instagram, a través de fer un reel, a través de Twitter, o del que sigui, però els mitjans s'han convertit merament en un fet instrumental, punt.
Bueno, excepto la televisió, eh? Excepto la televisió.
Em sap greu, eh?
No, i la excepto, la... excepto la televisió.
La ràdio també, la ràdio.
Eso sin duda. La ràdio sobretot... Lo que hace es amplificar muchísimo la información y permite un acceso y conserva todavía mucha credibilidad porque la mayor parte de las intervenciones que se dan son en directo, en las cadenas de radio hay mucha posibilidad de que el oyente interaccione en tiempo real, no es como la televisión que siempre va todo mucho más filtrado, ¿no? Pero la reina sigue siendo sin duda la televisión.
Y son plataformas de continguts, al que pasa es que...
Pero también, y solo por dar el dato, ¿no? Es muy curioso ver, si tú ves las series históricas, ¿no? Ves como la televisión sigue siendo el principal medio de información para los mayores de 40 años, pero a partir de los 40 años empieza la curva y la gente que ahora mismo tiene menos de 20 años, su primer medio de información ya no es la televisión, ya son las redes sociales.
Vamos. Per això, en certa manera, són plataformes de continguts, al final som com grans, això, és a dir, com Netflix, com HBO, etc., amb el que al final tens un munt d'oferta de canals. El problema, segurament, llavors, no és el que fas tu amb tots aquests canals, que n'hi haurà de tot, és a dir, és com això de Twitter, és a dir, maldar Twitter perquè sí, en general, és un gran error, perquè és que a Twitter et pots trobar la barbaritat més gran, però pots descobrir coses fantàstiques, és
com,
a dir...
Com hi ha diaris mal fets, hi ha ràdios que diuen mentides.
És que realment, i a més els mitjans de comunicació hi són, és a dir, que tradicionalment els estudis que s'han fet els últims anys et diuen que l'efecte dels mitjans de comunicació clàssics no només no s'ha vist desterrat d'aquestes xarxes, sinó que en molts casos s'ha vist amplificada en el sentit de que, escolta, si tenen l'habilitat, la tècnica, l'ofici per fer-se escoltar i se saben adaptar a aquests medis, és fantàstic. És a dir, a més, tu que ets de música, Albert, aquella mítica cançó de Video Kill the Radio Star, diuen que va ser el primer videoclip, si no m'equivoco, clar, deia, és fantàstica la cançó, però era mentida. És a dir, el vídeo no va matar l'estrella a la ràdio. Perquè, i a més, et deia el vídeo, el VHS i el Beta, ara ja super vintage, això que estem dient ara, que sí que van morir després, no? Què passa? Que el que està passant és que una tecnologia nova mai no acaba de... no mata l'anterior, s'hi acumula, s'hi suma. Per tant, ara tot el que està passant, si tu el que no fas és vehicular llenguatge antic a través de nova tecnologia, el que fas és sobreviure. El problema està en quin tipus de continguts oferim que tinguin això, la capacitat de ser-hi en aquestes xarxes i oferir material, oferir qualitat, i després no ens oblidem i no maldem sempre de la tecnologia el nostre criteri per seleccionar. Tu pots estar a Twitter i ser un tanoca i utilitzar-ho, per tant, en conseqüència, com un tanoca, o pots estar a Twitter i, escolta, treure-li allò petroli.
Hay otro problema que han traído las redes sociales, que se descomponen dos. Primero, el ciclo de las noticias, eso que se llama el ciclo de las noticias, ¿no? Entre que aparecen, ocupan titulares y van desapareciendo, se ha acelerado, se ha acortado una enormidad. Es que las noticias no duran nada. O sea, hay noticias que duran media mañana, ni siquiera llegan a durar una mañana. Y eso te obliga a estar produciendo mucho más de lo que producías antes. Y pues nuestro propio ciclo de seguimiento de las noticias se ha alterado completamente. Es decir, hace 30 años tú sabías que estaba en la radio de la mañana, que oías los informativos, te leías el periódico y ya no había más información hasta el mediodía. Pues estabas trabajando, estabas haciendo cosas. Después por la tarde, casi nunca, lo que había era sobre todo programas de entretenimiento, tanto en las radios como en las televisiones, información muy puntual, y el siguiente punto informativo era lo que llamaba mi padre el parte, el informativo de la noche. Ahora no, ahora las 24 horas hay información, y eso genera que la audiencia necesite continuamente refrescar eso con nuevas noticias, porque no vas a estar clicando continuamente el mismo titular, y obliga a los medios a una carrera enloquecida por generar noticias, que yo creo que es el efecto más perverso de todo. Es decir, la regla aquella famosa que decía un director de Madrid, no, tú públicalo y que lo desmientan ellos, se ha convertido en la regla de oro, ¿eh?
Jo crec, Anton, que és veritat tot això, però crec que està canviant a poc, perquè també s'està produint una saturació de la gent, almenys en els mitjans.
Però la carrera, però estaràs d'acord conmigo que en aquest moment la rapidez és el principal problema.
Sí, sí.
O sea, la necessitat de publicar ja.
Actualitzes la portada.
És mortal per als medios.
Però ens estem adonant que la gent cada vegada està més saturada i que pateix una mica d'angoixa. Perquè tanta informació, clar, la informació normalment és de caire negatiu, perquè les notícies, malauradament, la majoria són negatives, no? I tot això està provocant una angoixa. Venim d'una pandèmia, venim d'un... la guerra, en fi. Jo crec que és una oportunitat per canviar una mica tot això i et reconec que encara funciona així, eh? Però de canviar una mica tot això i fer menys informació i més elaborada, amb més profunditat, més ben feta i no tanta quantitat, perquè és veritat que fins ara la quantitat era el que feia que un mitjà pogués subsistir. O sigui, és que aquí al final tot parteix de la necessitat que tens que el producte es compri, perquè és que si no hi ha manera. I espero que això es consolidi, perquè realment, efectivament, les xarxes socials estan molt bé sempre que hi hagi una part important de la població que s'informi no a través de les xarxes socials, sinó a través de mitjans amb més credibilitat. Si només és per les xarxes socials, i abans ho deies molt bé, a Espanya és un dels països europeus que més la informació reconeix la gent que s'informa a través de les xarxes socials, llavors tot això té unes conseqüències molt greus.
Nefastes. O sea, la carrera por producir información está matando completamente al periodismo, en mi humilde opinión. O sea, esta necesidad de publicar, porque si no lo va a publicar otro, ¿no? Que es el dilema de los comunes típico, ¿no? Sí, sí. Eso de que se agota el recurso común, porque si no lo pesco yo, por ejemplo, si es un recurso pesquero, no, lo va a pescar el siguiente. Se está produciendo, o sea, la prensa es víctima del dilema de los comunes clásico, que si no lo publico yo, aunque no lo tenga contrastada, otro lo va a publicar. ¿Por qué? Porque esto va a generar clics y no, ahora vivimos de los clics.
Fixeu-vos,
yo creo que está matando completamente al periodismo.
Albert, només una frase. Hem passat del diari al secundari. És a dir, d'una cosa que passava, anava de dia a dia i t'informava, anar al segon, i fins i tot els diaris hi han volgut adaptar, i és el que troben o el que trobem a la xarxa, que és complicadíssim d'entendre la major part del temps, com aquest món que vivim, d'altra banda, és el ritme dels nostres vides.
Són vasos comunicants, per exemple, hi ha coses que... Sí que és cert que les notícies a la xarxa són més veloces que abans, però, per exemple, a la xarxa, a través de podcast i de youtubers, estem veient el retorn de l'entrevista llarga. Sí. És a dir, els mitjans de comunicació, ara t'ho poden dir tots els productors de programes, no es fan mai entrevistes que siguin més de 20 minuts.
No.
Si es fan més llargues, han de ser a la Pablo Motos, és a dir, amb gincama inclosa, que és una cosa que jo odio, perquè, clar, al final l'entrevistat diu dos frases i fa sis performances.
No,
en canvi, en shows com el Joe Rogan, com tots els podcasts americans, que són bàsicament els que jo escolto, tornes a escoltar entrevistes de fins i tot dues o tres hores. Per tant, hi ha esperança.
Veure, jo no sé tan optimista.
S'espera.
Home, depèn.
Sí, home,
una horeta.
Jo tinc una pregunta molt ràpida, que perquè és que hem donat com per descomptat que tothom sabem, perquè m'incloc jo, com funciona això d'un compte verificat. Jo que sóc pretecnològic, això la gent ho demana a Twitter que li verifiqui el compte, o com funciona?
Sí, tens l'opció de demanar-ho. Mira, jo fa tant de temps que ho vaig fer que ni me'n recordo com va anar, però juraria que sí, que ho vaig haver de demanar, jo.
Fas una sol·licitud molt ràpida.
Sí, et donen l'opció i és fàcil.
Et fan un conjunt de preguntes...
Jo
no tinc el compte verificat perquè no sóc important com vosaltres. Sóc un cert vulgar i comú. Però et fan un conjunt de preguntes sobre qui ets, on treballes, et demanen que portis algun article que tu creguis que, o texta que creguis que té notorietat, i és una decisió arbitrària de l'empresa.
I després, una altra cosa, perquè anem tan ràpid que d'allò. I el tema de pagar, que deia la Lola, que no estem acostumats a pagar, és veritat, perquè s'ha donat gratis la informació, el Toni deia, per la música paguem, però clar, per què paguem per la música? Paguem per la música perquè paguem uns diners que no són gaires, i tenim tota la música del món.
Clar, és que ens surt a compte.
Sí, sí.
Un CD valia 20 euros i Spotify val 9,99.
En canvi, el model de negoci dels diaris és un altre perquè tu pagues per un diari en concret. Ningú. Vaja, difícilment hi haurà una plataforma en què tu pagues 8 euros per tenir tota la informació de tots els diaris del món. Perquè, si no, els diaris no tindrien un model, no tindrien el negoci. Perdona, Lola.
No, que és molt més barat amb la subscripció digital del que era el paper. És a dir, l'avantatge econòmic és molt important. És a dir, tu, per fer-te subscriptor de La Vanguardia, l'any, el paper, havies de pagar, no sé, 450 euros. I en canvi, ara mateix hi ha promocions per 25 euros a l'any o als 6 mesos al digital. Que això no és sostenible, però, ja dic.
Sí. No pot caure el croissant sobre el paper, que això és un...
Tu vols, però cau, ets un nostàgic, un romàntic.
Pot caure el telèfon pel vàter.
I bueno, però más que
el robate.
Bueno,
una cosa sobre la prova de cruzar o l'oli de l'entrepà i l'altra cosa és que caigui el mòbil al vàter, que no té res a veure.
Lo que apunta Lola és correcto, ¿no? Han bajado muchísimo las suscripciones a través de lo digital, pero yo creo que el problema ya no es el precio, el problema es la disposición a pagar. El problema que tienes es que por mucho que a la prensa le está pasando lo mismo que le pasó al papel. Yo recuerdo cuando empecé a volar hace muchos años, que una de las cosas más excitantes que había era cuando pasaban y te daban un periódico.
Hombre, y tanto.
Y iba todo el mundo. Al final, yo recuerdo hace 10 años, hubo un momento en que la gente dejaba de coger los periódicos. Y los paquetes de periódicos bajaban de los aviones exactamente igual que subían. Aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando yo empecé a dar clase, era la manera que tenía la Xunta de comprar a buena parte de la prensa, que era comprarles ejemplares y repartirlos en la universidad.
Aquí también pasaba, con un periódico, no me acuerdo cuál.
Bueno, poco a poco,
a la puerta de Isla Fantasía.
Poco a poco veías como cada año el paquete se quedaba más completo, hasta que al final dejaron de traerlos porque era realmente ridículo, era traer periódicos para nada, ¿no? Y el tema de la suscripción digital, yo creo que está pasando un poco lo mismo. Es decir, tú vas abaratando el precio, pero el problema es que la gente no quiere pagar. ¿Por qué? Porque cree que eso que tú ofreces, primero, no tiene el valor que tú le das, y segundo, tiene sustitutivos gratis, o lo que él considera que son sustitutivos gratis en el mercado. Y prefiere, se informa a través de Twitter, se informa a través de Facebook, se informa a través de esos mismos contenidos, pero conseguidos de una manera gratuita. Y ese es el problema, yo creo, de muy difícil solución al que nos enfrentamos ahora mismo, pues se enfrentan sobre todo las empresas que están detrás de los medios de comunicación. Que tienes un producto que es muy caro, pero que la gente no está dispuesta a pagar por tenerlo.
Tres cuartos de deuda al matí, mira.
No has tirat un fucking tema i t'hem fet tres quarts d'hora de tertúlia. Això són professionals.
Sí, sí.
Això són tertúlies.
Ahir ja va passar que Miquel Samper,
sí, sí,
jo tenia els meus temes, el Tian també tenia la seva idea, però ell va anar desgranant al seu ritme els temes que volia fer. Com que en absència del jefe, aquí els tertulians s'apoderen de la tertúlia.
Torna a Convergència.
S'ha de dir que pel bon o mal criteri del Miquel Samper, van anar traient els temes que ja havia previstos.
Totalment.
Però si vosaltres sou capaços de treure els temes previstos avui.
El Convergent ja, sempre s'avança.
No nos podéis dejar así, nos tenéis que decir cuáles eran los temas.
No, hombre, pues tampoco es ninguna sorpresa.
Nos tenéis que dar los titulares.
Que si la sedición, que si, que més hi havia...
Ja no me'n recordo.
És que ja no són notícies.
No, exacte, això és el que passa avui, que avui realment...
No hi ha notícies.
No, i avui és molt més interessant sentir parlar dels morts i de la immortalitat i de Twitter i d'això que no pas de...
Bueno, el silencio de Bolsonaro és una notícia, jo crec.
Després també tindrem temps de parlar-ne. Mira, ara el que hem de fer és anar a l'aeroport del Prat perquè avui és el primer dia de vaga de Vueling. De moment, relativa tranquil·litat a la Terminal 1 perquè la companyia havia advertit els passatgers amb antelació, però tot i això ha contractat un servei d'autobusos com a alternativa als vols suspesos. Josep Ferrent, té més detalls.
Bon dia. Doncs en concret, ha posat 6 autobusos que al llarg del matí aniran sortint cap a Granada, Màlaga, Sevilla, Alacant, Madrid i Bilbao. A banda, hi ha altres 9 autobusos contractats per si han de fer alguna altra ruta afectada per les cancel·lacions. Alguns dels afectats, en resignació, han optat per fer el viatge amb autobús.
Han cancelado el vuelo, hemos llegado y ya nos habían cancelado el vuelo. Y bueno, nos han dado la opción de coger ahora el autocar a Sevilla, unos 14 horas, más o menos.
¿Os han ofrecido la indemnización y el viaje, no?
Sí.
Hay cancelación de vuelos sin previo aviso, que me ha llegado la notificación, y
que las únicas opciones que tengo es irme en autobús o que me reembolsen el dinero que he pagado por el vuelo y que yo me tengo que buscar la vida para ir a Málaga.
Altres, per exemple, han optat per llogar un cotxe amb destí a Bilbao, hem trobat un d'aquests afectats. Vueling també té en alerta diferents empreses d'autobusos en ciutats espanyoles per si els ha de menester per fer la ruta entre aquestes ciutats i Barcelona. En el dia d'avui, de les 520 operacions programades a tota la xarxa de Vueling, ha cancel·lat 54 vols, 25 d'ells en sortida o arribada a Barcelona.
Gràcies, Josep. En continuarem pendents i qualsevol novetat doncs, ens demanes pas des de l'aeroport del Prat.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. De seguida anem a la publicitat i parlem d'un altre tema que ha apuntat col·lateralment el Toni Aire abans quan parlava dels preus de les castanyes, de com han pujat de preu, perquè avui, que, com en podríem parlar qualsevol dia, però hem decidit parlar-ho avui perquè ahir, just a la reunió del programa, vam estar parlant de que un dels temes de conversa a totes les cases era aquest augment de preus i com, com s'està encarint la vida. En parlarem amb una professora de la Universitat Oberta de Catalunya, però abans hem d'anar al Corte Inglés.
No fa pont, tampoc.
No fa pont, la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que bé que et va el Corte Inglés. I especialment ara que torna el finançament total per clients amb targeta al Corte Inglés. Que bé que et va per les teves compres, des d'un bolso fins a un smartphone, o un televisor per viure l'emoció del futbol, o el frigorífic americà, el sofà, per tot el que t'agrada, per tot allò que puguis necessitar. Amb el finançament total tens fins a 12 mesos per pagar en electrònica, electrodomèstics, llar, rellotgeria, joieria, esports, alimentació... A més, no carreguis amb les bosses si actives el servei de compra mans lliures a través d'un venedor, amb l'app o amb la teva carta de compra. I així, a més, ho finances tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a botiga, web i app del Corte Inglés. El finançament que millor et va. Fins al dimecres 2 de novembre. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, adeu.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
La cultura et toca, el cine et toca, el teatre et toca, l'òpera et toca. Et toca un cor, un quartet de corda, un solo de piano. Et toca l'art, des del Guernica fins a les Menines de Velázquez. Et toca un vers en decasíl·lab, la generació del 27, una escultura, unes ruïnes romanes. I aquest 5 de novembre et pot tocar molt més. Sorteig de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions d'euros en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 118 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 118 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis. Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges! Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descàrrega!
Amb la col·laboració de Fet al País.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som u.
El perquè de tot plegat.
Falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Us ho explicàvem aquest matí, que la inflació a l'eurozona ha marcat un nou rècord històric. Els preus són ara un 10,7% més alts que l'octubre del 2021, i això provoca que el cost del cistell de la compra s'hagi disparat, com també ho ha fet l'energia, la llum o el gas, o el combustible, com la benzina i el gasoil. A més, això també afecta el preu dels lloguers, que acostumen a estar lligats a l'IPC i que també han pujat de valent, i en les hipoteques, perquè el Banc Central Europeu ha hagut de pujar els tipus d'interès per intentar reduir la inflació. Per parlar de tot plegat i per saber una mica més perquè alguns tradueixi per saber per què tot està tan car. Volem parlar a aquesta hora amb la professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya, la professora Elisabet Ruiz d'Otres. Professora, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar per un dels temes que hi ha, la inflació a l'eurozona, dèiem que ha arribat al 10,7%, però Espanya és del 7,3%. És el segon país amb una pujada de preus més moderada. Com és això?
Bueno, té molt a veure en el preu de l'electricitat d'aquests darrers mesos, perquè cada país de l'eurozona té un preu d'electricitat diferent. Doncs com que l'electricitat... Aquí ja entrem en un tema una mica diferent, no? Però faré aquí quatre punts. El cost de l'electricitat està relacionada amb el cost del gas, perquè a l'hora de produir electricitat es poden utilitzar diferents mitjans. Es pot utilitzar l'energia eòlica, es pot utilitzar energia nuclear, que són les principals fonts que està utilitzant Espanya, i després es pot utilitzar el gas. Llavors, en funció, actualment, en funció de la quantitat de gas que s'utilitzi cada país per comprar aquesta electricitat i per produir aquesta electricitat, doncs marcarà una inflació diferent, perquè ara... Sobretot, com que tenim preus tan alts de l'electricitat, doncs, i del gas, sobretot la inflació ve molt condicionada per aquests preus que estem tenint. Perquè en la cistella de... la inflació es calcula amb l'evolució de l'IPC. I l'IPC representa una cistella del consumidor que té diferents productes. Té al voltant d'uns 500 articles entre productes i serveis. I entre ells hi ha un apartat, una categoria, que precisament és la llar, i van les despeses de lloguer, les despeses de l'hipoteca, i va el gas, i va la llum, i va l'aigua, i per això hi té un impacte tan gran en funció de com evoluciona, i sobretot si aquests canvis són tan grans com els que estem veient últimament.
I Míria, avui que parlàvem justament d'aquesta aturada de les hidràuliques, això encara podria fer disparar encara més aquests preus?
Sí, sobretot en el nostre país, no? Espanya, perquè depèn bastant d'aquestes energies renovables, del que és el sol, del que és l'aigua, del que és el vent, i això sí que pot condicionar, perquè llavors voldrà dir que haurà de comprar electricitat que estigui produïda, necessitarà més electricitat produïda amb gas, per exemple, que és on té l'impacte més gran, el cost més gran.
I ara que parlava de la cistella de la compra, clar, no tots els productes pugen igual. Quins són els que acostumen a disparar-se abans?
Ara, quan estem tocant temes d'electricitat i de gas, són els principals, perquè pràcticament tot necessita l'electricitat, ja sigui des d'un ordinador, des de coses més tecnològiques, que és un ordinador i la llum, a coses més manuals, com pot ser doncs, un forn de pa, etc. Al final... es necessita la llum perquè el primer que fem al matí en aixecar-nos és obrir la llum, i les empreses igual, perquè gairebé tot doncs va amb electricitat. Llavors, els productes tecnològics que puguin necessitar menys electricitat doncs tindran un impacte més petit. Però tots aquells que tinguin més a veure, que necessiten cadenes de producció on es tira molt de l'electricitat, aquests són els que tenen un impacte més gran en el canvi de preu, en aquest increment de preus.
I m'imagino que aquesta és la pregunta del milió i també és la pregunta que es fa tothom. Això té algun moment aturador o estem a mercè doncs, que acabi la guerra, que tot es torni a una certa normalitat, si és que hi torna, o què ha de passar perquè això torni a una certa normalitat?
Bueno, aquí hi ha diferents factors, no? El primer és que és el gran objectiu que tenen els bancs centrals, tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu, que és aturar aquest increment d'inflació que està anant tan ràpid, no? Perquè tenim inflacions que feia doncs, 30, 40 anys que no es donaven en els països, inflacions doncs, del 10% a l'eurozona, de més del 10% són inflacions molt elevades i el problema és que està creixent contínuament. Llavors, el primer objectiu és parar aquest creixement de la inflació. I què fan els bancs centrals? Doncs pujar el tipus d'interès perquè la demanda es refredi, la demanda en general de l'economia, eh? I aquí és un problema una mica delicat, perquè doncs, estem intentant refredar l'economia amb una pujada de tipus d'interès quan l'increment de preus no ve d'aquest increment de la demanda, sinó que ve donat més del costat de l'oferta. I a més, doncs, ja Estats Units porta dos trimestres que no té creixement i hem de començar a assumir que estem en una situació d'estanflació. Estanflació és quan no estem creixent, quan no hi ha creixement a l'economia. Llavors, si continuem pujant el tipus d'interès, doncs el que es preveu és que hi hagi una recessió. Llavors, número 1, primer, que és l'objectiu principal dels bancs centrals, és controlar aquest increment dels preus. Llavors, quan tinguin controlat aquest increment dels preus, que s'espera que en dos trimestres més, jo penso que el que s'està dient ja és que a mitjans de l'any, del proper any, la inflació aquesta ja estarà controlada. És a dir, que no aniran creixent els preus tan ràpid. Però això no vol dir que ens quedem amb una inflació que sigui correcta. És a dir, que potser ens quedem amb una inflació d'un 5%, un 4%, que vol dir que encara els preus són molt alts, encara estan pujant. Però ja no tenen aquesta tendència de que primer el 5, després el 7, després el 8, ara el 10. Ja no anem amb aquesta tendència creixent, sinó que estarem més estabilitzats. Llavors, quan a mitjans d'any estiguem més estabilitzats, veurem quin panorama tenim, perquè potser doncs, l'economia ja l'hem matat i l'hem acabat de rematar, veurem com està el panorama i quines polítiques fan als bancs centrals per a veure si estimulen l'economia en funció de com hagi quedat. Llavors, en funció de com hagi